Bon dia, som alumnes de primer de batxillerat de l'Angeleta Ferrer i avui tenim el plaer d'estar a Ràdio Sant Cugat per parlar del cinema. Jo em dic Marta i els meus companys són el Max, la Nerea, la Martina, l'Emma, el Roger i la Maia. Primer, vull explicar el motiu d'aquest tema. Nosaltres som alumnes del social humanístic i l'escènic. Per tant, compartim els gustos culturals. Parlar sobre el cinema ens va semblar molt bona idea, ja que a qui no li agrada veure una pel·lícula? La nostra opinió és que el cinema, afortunadament, és molt divers. Si tu ets un o un amant de les ciències, trobaràs pel·lícules de ciència. Si t'agraden els animals, trobaràs faules. I així amb tota mena de temàtiques. El cine uneix les persones. La humanitat és molt diversa. Però el cinema ho és encara més. Bé, abans d'iniciar el programa, la meva companya, Maia, i jo us portarem el que és com a Hollywood. Anem a veure algunes de les pel·lícules més esperades i d'altres inesperades, que arribaran aviat a les grans pantalles. Preparats? Som-hi!
La cartellera.
Per començar, sabem que el 21 de març estrenaran Snow White, el live action d'una pel·lícula protagonitzada per Rachel Zegler i dirigida per Mark Webb. Es diu que la trama serà la mateixa que la pel·lícula que tots coneixem i hem vist alguna vegada petits, Blancaneus. I una curiositat és que el live action incluirà diverses cançons clàssiques de la pel·li original.
Seguidament, el 18 d'abril de 2025 tindrem Michael. Aquesta serà una pel·lícula biogràfica sobre el rei del pop, Michael Jackson. Explicarà la seva vida des dels seus primers passos en el món de la música fins a les setmanes prèvies a la seva última gira. I atenció, perquè el protagonista serà el seu nebot, Jafar Jackson. Aquesta serà la seva primera pel·lícula, així que segur que serà especial.
Pels fanàtics de la saga Missió Impossible, us dono la gran notícia de que s'ha confirmat l'estreno de la pel·lícula número 8, el 23 de maig. Sembla mentida que la primera es va publicar al 96, fa 28 anys. Ethan Hunt es trobarà en una nova missió plena d'acció i París amb escenes i acrobàcies que prometen ser espectaculars i sorprenents. I no vull fer-vos spoiler, però us avanço que els protagonistes s'enfrontaran a amenaces globals i decisions difícils.
Després, el 6 de juny de 2025, arriba Ballerina. És un spin-off de l'univers de John Wick, i aquesta vegada la protagonista és Lana de Armas, que interpreta una assassina en aquest mateix món de killers i acció. Tothom està molt emocionat amb aquesta pel·lícula, perquè és part de la saga de John Wick, però amb un toc diferent, gràcies a Lana de Armas. Matarà amb l'estil? Segur que sí.
Més endavant, el pròxim 23 de maig, sortirà a pantalla Aladdin 2. Aquesta serà la continuació de l'èxit del primer film Aladdin, el live action, que va sortir el 2019. Per tant, aquesta continuació no serà de dibuixos animats. Tot i que no s'han revelat molts detalls sobre la trama, s'espera que a la pel·lícula Aladdin i Jasmine explorin moltes noves aventures junts. Maia, tu què em dius? L'anem a veure, oi?
Sí, té molt bona pinta. I els nostres companys, què?
Segur que sí.
Sí, jo també aniré a veure-la.
Ara passem a Capitán América Brave New World. Estrena el 14 de febrer de 2025. I escolteu, aquí Sam Wilson agafa l'escut i es converteix en el nou Capità Amèrica. És la quarta pel·lícula de la saga, però la primera amb Sam com a protagonista. Després del que va passar a The Falcon and the Winter Soldier, aquesta nova pel·lícula explorarà com s'adapta al seu nou rol. A veure com li va això de ser el Capità.
El 19 de desembre del 25 sortirà una pel·lícula pels més petits de les cases i pels no tan petits, The SpongeBob Movie, En busca de los pantalones cuadrados, que narrarà la misteriosa desaparició del Bob Esponja i els seus amics que s'uneixen per trobar-lo. Com de costum, viuran aventures d'humor, s'enfrontaran a reptes i personatges extraordinaris i posaran a prova la seva amistat. Serà una història divertida i emocionant que manté l'essència de la sèrie.
Ei, que xuli! I per acabar, atenció al 2 d'octubre de 2026, perquè arriba The Batman 2. Robert Pattinson tornarà a interpretar en Bruce Wayne i la pel·lícula promet mantenir ambient fosc i intens i superatmosfèric de la primera entrega. Serà com un noir, que és un gènere cinematogràfic que caracteritza per ser una crítica social, un pessimisme i està ple d'ombres. Aquest film vindrà amb nous enemics i aliats per ampliar l'univers del Cavaller Fosc.
Doncs ja ho sabeu, teniu moltes dates per marcar el calendari.
La ressenya.
Moltes gràcies, Maya, per parlar-nos una mica sobre les pròximes estrenes cinematogràfiques amb mi. Però ara ja toca deixar el torn de paraula a la Nerea i al Max, que ens analitzaran una pel·lícula molt interessant que estic segura que alguns heu vist, quan vulgueu, nois.
Hola, bones! La Nerea, jo, el Max, us explicarem i analitzarem la pel·lícula d'Interestel·lar, una pel·lícula molt bona que creiem que és interessant que conegueu. En aquest moment en què el panorama cinematogràfic està ple de prequeles i seqüeles que no porten enlloc, és important destacar les pel·lícules que sí que tenen un propòsit, pel·lícules que ens fan pensar i ens porten a preguntes i reflexions. Per tot això, parlarem d'Interestel·lar.
Interestel·lar és una pel·lícula de ciència-ficció escrita i dirigida per Christopher Nolan. És protagonitzada per Matthew McConaughey, Jessica Chastain i Anne Hathaway. També participen actors com Timothée Chalamet i Matt Damon, que segur que els coneixeu. Va tenir una gran repercussió quan va ser estrenada i ara és considerada una de les millors pel·lícules de Christopher Nolan. Als Premis de l'Acadèmia de 2014 va guanyar l'Oscar als millors efectes visuals i va ser nominada per millor banda sonora, millors efectes auditius i millor disseny de producció. Moltes nominacions, oi?
Sí, sí.
El 26 d'octubre van fer 10 anys de la seva estrena i per això va tornar a la cartellera dels cines.
Christopher Nolan és un director, guionista i productor que ha participat tant en pel·lícules alternatives de baix pressupost com en grans èxits de taquilla. Això ens demostra que té una gran capacitat d'adaptació segons l'estil de producció. Ha dirigit pel·lícules com Oppenheimer, El cavaller fosc, Memento... Què us sembla? No està malament, no? Va néixer a Londres el 30 de juliol de 1970 i als 7 anys Nolan ja feia curs amb la càmera del seu pare. Impressionant, no? Jo als 16 anys no n'he fet cap. Va ser el president de l'Associació de Cinema de la Universitat. En aquesta associació va fer els seus primers cursos i llargmetratges que, gràcies a la rebuda que van tenir, va aconseguir l'oportunitat de crear la seva primera pel·lícula més famosa, Memento. A partir d'aquí, tot va anar més de pressa que un llamp. I ara posseix 2 Oscars a millor director i diversos de millors pel·lícules. Mare meva!
Uala.
Totes les pel·lícules de Nolan neixen amb la crisi existencial d'una figura masculina. Per això l'han acusat de masclista. Perquè no hi ha cap filmografia de Nolan on la dona aparegui per un motiu que no sigui per complementar o perjudicar a l'home protagonista. Tots els personatges tenen un objectiu clar. Ja sigui atrapar l'assassí, venjar una mort, salvar el món o tornar a casa. Tots són objectius fàcils a l'escala de plantejar-los. No fàcils de fer, clar. A mi no compteu per salvar el món, ho sento.
No, a mi tampoc.
Interestel·lar. A Interestel·lar Nolan dirigeix sobre el guió del seu germà i segueix una fina línia entre ciència-ficció i ciència pura que va ser aclamada per la crítica. Això ho plantejo perquè, malgrat no ser real la història i tot i que no podria ser-ho, s'acosta molt a la realitat i això ens fa empatitzar molt amb el problema i els personatges. S'acosta tant que abans que la ciència aconseguís una imatge real d'un forat negre, l'aproximació d'Interestel·lar era la més semblant a la realitat. Tot això també és perquè la pel·lícula està inspirada en una teoria real del científic Kip Thorne.
Interestel·lar narra la història de Joseph Cooper, un granger que va treballar com a astronauta a la NASA i que haurà de tornar al seu antic treball per emprendre un viatge sense retorn assegurat. Això amb la finalitat de salvar la humanitat i trobar una nova llar per als humans, ja que la Terra està a punt d'extingir-se per culpa d'un conjunt de desastres ambientals. El pobre té un gran pes a sobre. Un dels punts d'interès d'aquesta pel·lícula és que parla sobre la teoria de la relativitat. Aquesta mostra que el temps transcorre més lentament per a un astronauta que viatja a un altre planeta a gran velocitat que per a la seva filla que es queda a la Terra. Això es deu a un fenomen conegut com a dilatació del temps i és una de les conseqüències de la teoria de la relativitat d'Albert Einstein. Impressionant, eh?
Sí, quina ratllada, eh?
Sí. El missatge final que vol transmetre la pel·lícula és que hem de cuidar el planeta, ja que només en tenim un. Des del meu punt de vista, és un pel·liculon, perquè els conceptes científics que apareixen fa que sigui fascinant i fa que els espectadors reflexionin sobre el temps i sobre la nostra pròpia existència. Flipant. D'altra banda, hi ha persones que pensen que és una pel·lícula massa llarga i si no estàs interessat en la ciència, la pel·lícula se't pot fer una mica confusa.
Pot ser.
Però a mi, sincerament, quan vaig veure-la, no se'm va fer gens llarga, perquè el director va aconseguir crear un ambient d'intriga per saber què passarà amb els personatges i què serà de la humanitat. A pesar d'això, Interestel·lar per mi és una pel·lícula espectacular. I si no l'he vista, recomano que ho feu, ja que amb la barreja de la ciència i la filosofia farà que no us la podeu treure del cap. Així que ja sabeu què podeu fer aquest cap de setmana.
Un dels punts que cal destacar perquè és dels més claus de la pel·lícula i un dels punts que més aclamats per la crítica és la banda sonora que l'acompanya. El compositor d'aquesta és Hans Zimmer, un dels grans mestres de les bandes sonores. Els seus últims èxits han estat a les pel·lícules de Dune, on també la banda sonora ha estat imprescindible per les pel·lícules. A Interestel·lar, una de les peces més importants i mítiques és Cornfield Chase. Chase, no sé anglès.
Ara jo us explicaré algunes curiositats de la pel·lícula, que això igual us interessa més. Christopher Nolan va escollir a Matthew McConaughey per al paper principal després d'haver-se quedat impressionat amb la seva actuació a Dallas Buyers Club, per la qual va ganar l'Oscar a millor actor.
Mira, una altra pel·li que podeu veure.
Gran part dels actors i actrius que van participar a la pel·lícula ha obtingut algun premi pel seu talent durant la seva carrera. És una de les pel·lícules més ambicioses de Warner Bros. Va costar un total de 165 milions de dòlars. Això vol dir que, tenint en compte que la durada de la pel·lícula és de 2 hores i 48 minuts, cada minut va costar aproximadament uns 975.000 dòlars.
Per cada minut?
Sí, sí, per cada minut. Interestel·lar va ser un gran èxit de taquilla. Va recaudar més de 700 milions de dòlars a nivell global.
Uf, quanta pasta!
Sí, sí. Per finalitzar, faré una petita conclusió.
Aviam.
Com ja hem explicat, Interestel·lar és una pel·lícula molt complexa, no només per la seva narrativa, sinó també per la reflexió que fa sobre l'experiència humana. Durant la pel·lícula, Nolan va lligar la ciència, la filosofia, l'emoció i l'amor, fent que l'espectador s'endinsi i connecti amb el missatge de la pel·lícula. Per això i per altres assumptes que hem comentat abans, Interestel·lar ens deixa el públic admirant i fent reflexions. Per aquests motius, pensem que és una pel·lícula que sempre serà recordada. Esperem que la veieu!
Sí.
Gràcies, nois. Ha estat molt entretingut. Estic segura de que ara molta gent, com jo mateixa, voldrà veure aquesta pel·lícula si no l'ha vist encara. Bé, doncs ja, per acabar, rebrem aquí a Ràdio Sant Cugat a la Martina, a l'Emma i al Roger. Què, com esteu?
Molt bé, però si et soc sincera estic una mica nerviosa.
Amb moltes ganes de començar, però amb nervis.
Sí, sí, una mica nerviosos estem.
Bueno, no patiu, nois, segur que ho feu superbé.
Les recomanacions de l'Angeleta.
Bé, en la nostra secció, l'Emma, la Martina i jo, en Roger, us farem algunes recomanacions de diferents pel·lícules per veure aquest cap de setmana. Dividirem la secció en tres temàtiques: pel·lícules clàssiques, pel·lícules actuals i pel·lícules que sortiran pròximament. Així que comencem.
Primerament, parlarem sobre les pel·lícules clàssiques. Aquestes acostumen a ser aptes per a tots els públics. També són aquestes pel·lícules que has de veure almenys un cop a la teva vida, no? Almenys a mi m'obligarà la meva mare segur. D'aquest tipus de pel·lícules hi ha moltes, com per exemple El Club de la Lluita o Pulp Fiction, que segur que les coneixeu. Però avui nosaltres us parlarem sobre Somriures i llàgrimes. És una pel·lícula musical que es va estrenar l'any 1965 i va ser dirigida per Robert Wise. Dos dels personatges principals són Julie Andrews, interpretant a Maria Rainer, i Christopher Plummer, que interpreta el capità George Bontrap. Somriures i llàgrimes segueix a Maria, una jove monja que es converteix en la mainadera dels 7 fills del capità Bontrap, un vídua estricta. A través de la música i l'amor, Maria transforma la vida de la família. No obstant això, han d'enfrontar l'amenaça del règim nazi a Àustria.
Aquesta pel·li ensenya història i tot.
Sí, sí. Això ens porta a la part on els personatges han de prendre decisions valentes per a buscar la seva llibertat. És una història d'amor, família i esperança en temps difícils. La pel·lícula va rebre 10 nominacions a l'Oscar, de les quals va acabar aconseguint 5 premis, els més importants: a millor pel·lícula, a millor direcció, a millor so, a millor banda sonora i a millor muntatge. Richard Rogers i Oscar Hammerstein, els qui van treballar en el musical de Broadway, van escriure i van compondre la música de la pel·lícula. Heavy, eh?
En cas que no us agradin els musicals, o que ja us hagin vist Somriures i llàgrimes, jo us presento la meva alternativa de pel·lícules clàssiques, un clàssic dels clàssics en la temàtica del romanç i de la tragèdia, el Titanic.
Ai, m'encanta aquesta pel·lícula.
A mi també. Però a que no sabies que aquest clàssic es va estrenar l'any 1998, dirigit per James Cameron? La pel·lícula ha guanyat més de 50 premis, per exemple, pel millor vestuari, per la millor banda sonora i per la millor pel·lícula. Titanic explica la història del Jack i de la Rose, interpretats per Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Els protagonistes de la pel·lícula es coneixen al Titanic, un vaixell gegant que és la novetat d'aquella època. La Rose està obligada a casar-se amb un noi que la maltracta, fins que coneix en Jack i s'enamora d'ell. Ella farà el possible per poder estar amb ell fins que passi la tragèdia que tots coneixeu.
En segon lloc, tenim les pel·lícules actuals, com Donetes o Del Revés. Avui en dia hi ha moltes pel·lícules noves. Les podem veure a plataformes com Netflix, HBO o Amazon Prime.
Doncs jo no tinc cap d'aquestes plataformes, eh?
Bueno, també les podeu mirar pirates, si voleu. Tornant al tema, se'ns ha fet molt difícil escollir una de la qual parlar, però al final ens hem decidit per la saga dels Jocs de la Fam. Aquesta saga consta de 4 pel·lícules i una prequela, basades en les novel·les de Susan Collins. Aquestes han estat dirigides per Francis Lawrence i Gary Ross. Els actors i les actrius principals són Jennifer Lawrence, que representa Katniss Everdeen, la protagonista de la saga, Josh Hutcherson, que fa de Peeta Mellark, Elizabeth Banks, que fa del personatge de Fee Trinket, i per últim Woody Harrelson, que fa de Haymitch.
Aquesta saga va sobre un país que es diu Panem. La protagonista, Katniss Everdeen, es presenta voluntària per a substituir la seva germana Prim en una competició mortal, on els participants, anomenats tributs, de cada districte han de lluitar fins la mort. Mentre avança la història, Katniss es converteix en un símbol de resistència contra el règim opressor del Capitoli. Les pel·lícules exploren temes com la lluita contra l'opressió i les desigualtats socials, acabant en una batalla final per a la llibertat. La prequela, balada d'Uranetes i Serps, profunditza en els orígens del president Snow i els primers anys dels Jocs, i m'han dit per allà que el 2026 sortirà una nova pel·lícula basada en el personatge del Haymitch.
Per acabar, parlarem sobre una pel·lícula que encara no ha sortit, però quan surti us convidem a que l'aneu a veure, ja que pensem que pot ser una gran opció. Es tracta sobre la pel·lícula de Fórmula 1, interpretada per Brad Pitt i dirigida per Joseph Kosinski. Aquesta pel·lícula ha sigut un tema molt recurrent en el món de la Fórmula 1, ja que els experts diuen que serà la millor pel·lícula que s'hagi fet mai ambientada en aquest esport. Pel que fa a l'argument, tenim un pilot de Fórmula 1 que ha decidit sortir de la seva retirada per convertir-se en un mentor i formar un equip amb un pilot més jove. Està sent molt comentada perquè una part de les gravacions es va fer el Gran Premi d'Anglaterra en directe. Bàsicament, aquell cap de setmana es podia veure el Brad Pitt vestit de pilot al voltant dels pilots de veritat conduint un cotxe de Fórmula 1.
Hola.
Malauradament, estem arribant al final d'aquesta secció. Hem parlat de 3 tipus de pel·lícules que podem veure que ens poden treure l'avorriment d'una tarda de pluja. Esperem que us hagi agradat i torneu al pròxim programa.
Doncs, per desgràcia, ja estem arribant a la fi del programa. Hem gaudit molt de venir aquí a Ràdio Sant Cugat a compartir una mica de cinema, ja que a tots ens agrada molt. Estem molt agraïts amb tothom que ha col·laborat, sobretot amb la Sílvia de Cugat Media, el tècnic Roc i l'Alfonso, i el nostre professor, l'Aureli. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat!